Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A les portes de la jornada 34 primera, entrem ja en les 5 darreres jornades del campionat i està interessant, bàsicament, la batalla per Europa i la batalla també per evitar el descens. El Real Madrid pot ser campió de Lliga demà si treu un punt davant de l'Espanyol al Bernabéu. El partit a un quart de 5. A l'Espanyol li vindria molt bé un puntet per certificar la salvació. En la batalla per Europa, el Sevilla rep el Cádiz avui a les 9 de la nit. L'Atlètic de Madrid visita demà a les 9 a l'Atlètic Club. El Barça rep el Mallorca diumenge a les 9 i el Betis visita el Getafe dilluns a les 9 de la nit també per tancar la jornada. Recordo com està la situació. Real Madrid, líder destacadíssim, 78 punts, i a partir d'aquí tot s'apreta. Barça 63, Sevilla 63, Atlètic de Madrid 61, Betis 57, Real Societat 55 punts. Al Barça les notícies són que Ronald Araujo ha signat aquest matí la seva renovació fins al 2026. S'ha lesionat Nico González, fractura el quart dit del peu esquerre. Martin Brathwaite ha donat positiu per Covid. Atenció, ahir Mingueza i avui Brathwaite. Esperem que sigui l'última, que s'aturi aquí la cosa. La gran notícia de la llista de convocats hauria de ser, si no hi ha novetats, d'última hora, el retorn d'Ansu Fati a una convocatòria. De seguida desenvolupem amb l'Helena Condis. A l'Espanyol sentirem Vicente Moreno, que ja ha parlat avui abans de visitar demà el Bernabéu amb les baixes d'Òscar Gil i Keidi Vare. El Barça femení ja està a Wolfsburg, on demà ha de certificar la seva classificació per la final de la Champions. Porten les de Jonathan Giraldez, un 5-1 favorable del partit d'anada. En uns minuts trucarem a la Clàudia Pina per comentar la jugada. A segona divisió, el Girona ha de visitar l'Alcorcón diumenge a la tarda. S'ha lesionat Víctor Sánchez, isquios. Estarà unes 4 setmanes de baixa. En bàsquet, el Barça pot classificar-se avui per la Final Four de l'Eurolliga si guanya a la pista del Bayern de Munic. Si no, haurà de decidir al Palau Blaugrana. A la Lliga femenina ja tenim a les semis de la competició l'Uni Girona, que jugarà contra el València, i també el Cadí la Seu, que se les veurà amb el Perfumeries Avenida. Una altra cita important de la jornada és la semifinal de la Champions de Futbol Sala a Riga, Barça-Benfica, aquesta nit a les 9. El Barça, que busca la quarta Champions de la seva història. També tenim motos aquest cap de setmana a Jerez, al Gran Premi d'Espanya, i en tenis estem avui pendents a l'Open de Madrid de Garbiñe Muguruza, que disputa d'aquí a una estona partit de primera ronda contra l'australiana Tomjanovic. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si li guanyarà el Barça al Mallorca al Camp Nou. Clar, el Barça ve de perdre contra l'Eintracht, contra el Cádiz i contra el Rayo. Així que us preguntem avui si li guanyarà el Mallorca diumenge. I mutamia, eh? Creieu que sí al 50% i que no a l'altre 50%. En clau espanyol, la travessa del Real Madrid espanyol de demà. Aposteu per la victòria del Madrid al 33%, per l'empat, que li vindria bé als dos equips la majoria, el 37%, per la victòria de l'Espanyol, el 30%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo. Ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Hey Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. No eres tú.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui divendres abordant la informació del Barça. Ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Encara des de l'estadi del Camp Nou, on fa una estona s'ha dut a terme l'acte de presentació de la renovació d'Araujo.
ha signat sobre la gespa de l'estadi el seu nou contracte fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros. L'han acompanyat la Porta i tota la seva família, la majoria ha vingut des d'Uruguai, no hi havia públic, però a la grada s'hi han agrupat uns turistes que estaven fent el tour i la veritat és que han contribuït a animar una mica l'acte, no? A Araujo li han entregat el carnet de soci, fins ara no ho era. S'ha fet una fotografia amb la samarreta amb el número 179, jugador de la Masia, encara que va arribar amb 19 anys del Boston River l'any 2018. El club compta a tots els futbolistes que han passat pel filial, com Made in la Masia, perquè considera que s'han format al Barça B. Araujo s'ha emocionat moltíssim, de fet no ha pogut contenir les llàgrimes en el seu discurs inicial al recordar l'esforç que va fer tant ell com la seva família per venir a Europa, sortir d'un entorn humil, i ha deixat clar que ell sempre ha volgut renovar, mai ha tingut dubtes de seguir aquí al Barça.
Trabajamos mucho para estar acá, para poder llegar a primeramente a Europa, y después me dicen que tengo que venir a Barcelona, sabes la felicidad que tenía, y hoy poder estar acá en el primer equipo, sintiéndome importante como me siento, la verdad que es fruto de mucho trabajo y es una felicidad, ¿no? Contento de estar acá, contento de seguir acá, nunca lo dudé, siempre tuve claro que mi lugar es acá, seguir acá muchos años. Creo mucho en este club, creo mucho en el proyecto, en lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Creo mucho en la gente joven que tenemos y también creo que vamos a levantarnos y vamos a ganar muchos títulos acá adelante.
La Porta ha dit que és un dels dies en què se sent orgullós de ser president, que li ha arribat al cor el compromís i entrega d'Araujo, un central que està convençut que marcarà una dècada en un projecte que està cridat a viure també una etapa esplendorosa, ha dit el president, i a tornar a guanyar títols.
És una incorporació que va en la línia de construir un projecte esportiu guanyador i que a més es perduri, sigui continuat en el temps, no? Araujo té present, i forma part d'aquesta generació d'Araujo, Pedri, Nico, que també el tenim per la temporada que ve, el Ferran Torres, evidentment l'Ansu Fati, esperamos que ahora tengamos ya una buena noticia con Gaby, tu compañero. Se está trabajando también, pues esto ya sabes que tiene su proceso, però ara el que hem de lluitar és per això, en aquests moments, per classificar-los per la Champions i pels títols que segur que vindran, Ronald.
Les dues carpetes pendents, la de Gavi, ha dit el president que espera que es tanqui aviat, de Dembélé no ha dit ni mu.
Molt bé. És el que ha donat de si la presentació d'aquesta renovació d'Araujo fins al 2026 i estem pendents paral·lelament també, hem estat pendents, Helena, de les novetats esportives de l'equip, que té partit important diumenge contra el Mallorca, i hi ha notícies bones i dolentes, de tot una mica, eh?
Sí, la notícia negativa és que van caient jugadors, Nico té una fractura al quart dit del peu esquerre i es perdrà ja el que queda de temporada perquè estarà al voltant d'un mes de baixa. Braithwaite s'ha contagiat amb Covid, ahir va estar compartint, per cert, el dinar amb la plantilla als Jardins de la Masia, de moment no han comunicat cap altre Covid.
Va caure Miguez ahir, avui Braithwaite, esperem que acabi aquí la cosa, esperem.
Sí, sí, i problemes al lateral dret, perquè com deies, Miguez està amb Covid, també Dest està lesionat, diu adéu a la temporada, i Sergi Roberto ha patit una recaiguda, no juga des de finals de novembre i no ho tornarà a fer fins a la temporada vinent, només està en condicions en aquesta demarcació Dani Alves. La bona notícia pot ser la reaparició d'Ansu Fati a la llista, després de gairebé 3 mesos i mig de baixa, seguint un tractament conservador.
Perfecte. Alguna cosa més? Helena, des del Camp Nou, on ha fet una matinal, està fent un dia esplèndid avui,
Sí, esplèndid. Doncs encara hi ha familiars d'Araujo immortalitzant aquest dia tan bonic per ells en aquest acte de renovació del central uruguaià fins al 2026 i no s'han volgut perdre estar al seu costat i tampoc s'han volgut deixar escapar l'oportunitat de fotografiar-se a la gespa al Camp Nou.
Tu veuràs. Gràcies, Condis, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Mirem ara cap al rival del Barça, el Mallorca, que s'està jugant la vida, està cinquè per la cua, només 2 punts del descens, que marca el Granada. Anem cap allà amb el company Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
Hola, Joan, què tal? Molt bones.
Bé, el Mallorca juga la vida diumenge, Jordi?
Sí, el Mallorca juga la vida, però, clar, no sé si descompta aquest partit. Evidentment, pels precedents de les darreres setmanes, amb el Cádiz i amb el Rayo, no se pot descartar res, però ja, estadísticament, Joan, jo crec que ja té menys possibilitats encara el Mallorca de puntuar, perquè evidentment el Barça no es pot permetre una altra ensopegada. Evidentment, el Mallorca tots els punts compten, Té un dilema en Javier Aguirre, l'entrenador, perquè té tres jugadors advertits de suspensió amb quatre grogues, a part de que no compta amb el Muriqui, que jo crec que va forçar la groga per no venir al Camp Nou i està net perquè tenen una final la setmana vinent davant del Granada. Mm. I clar, tenen tres jugadors, un d'ells molt important, com és el Baba, Idrissu Baba, el centrecampista, i què fa? El posa, no el posa? El mateix passa amb l'Abdon Prats, que no ha tingut massa protagonisme aquesta temporada, però que en canvi va ser clau a la darrera victòria del Mallorca davant l'Alavés, va marcar un dels gols i el camí de la victòria també té quatre grogues, i també l'Àngel Ángel Rodríguez, que també té quatre grogues. Així que és un poc el dilema, i no tenim massa pistes perquè entrenen com la majoria d'equips a porta tancada i no sabem ben bé què farà.
Molt bé, doncs a veure què decideix fer el tècnic mexicà, que Jordi li ha canviat una mica la cara a l'equip. Ha significat l'impuls que es busca sempre quan es canvia d'entrenador, o què?
Bueno, des del punt de vista dels punts s'ha fet la meitat, 6 de 12. Ha perdut dos, ha guanyat dos. Ha aconseguit una cosa, que ha estat aturar la sangria defensiva. És a dir, el Mallorca defensivament era una verbena. Deixava moltíssims de gols, i un equip que està destinat a lluitar per la permanència i que té un potencial ofensiu tan limitat, doncs el que ha de fer és tancar la seva porta, evidentment. I encaixava massa gols. Això més o menys ho ha aconseguit, però també és veritat que és el que sempre diem de la manta. S'ha tapat, però també a dalt li costa arribar a l'altra porteria. Té massa pocs arguments ofensius i li costa moltíssim doncs fer perill i fer gols. Així que és una autèntica incògnita com respongui el Mallorca aquest diumenge en el Camp Nou. Però és veritat que li ha donat una mica d'ordre, de conceptes molt clars, el Manuel Aguirre, i també dins el perfil del tècnic mexicà, doncs alliberar una mica de tensió uns jugadors que ja estaven molt capbaixos quan a la darrera etapa d'en Luis García.
Molt bé, a veure quina cara ofereix el diumenge. Jordi, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé. Rematem la prèvia del partit saludant a un ex del Barça i del Mallorca, entre molts d'altres equips, el nostre amic Miquel Soler. Hola, Miquel.
Hola, bona tarda.
Clar, tu dius Barça-Mallorca, doncs el Barça gran favorit a l'estadi del Camp Nou, però clar, si mirem els precedents, va guanyar l'Eintracht, va guanyar el Cádiz, acaba de guanyar el Rayo, i penses, home, doncs el Mallorca que està jugant la vida igual pot donar un surt també.
Sí, és veritat, és el que imaginaran, no? Segurament seu entrenador, l'Aguirre, plantejarà el partit com l'ha plantejat algun d'aquests tres equips, no? Perquè si ho han fet ells, doncs també poden pensar que ells poden aconseguir, si hi ha una victòria, almenys un empat que els aniria bé, perquè després s'han d'enfrontar contra el Granada, que és un partit fonamental, no? I sí, segurament aquest partit el teníem descomptat, però ara, ben guanyat aquests equips, doncs podem pensar que tenen possibilitats, no?
Sí, sí, clar. Escolta, què li està passant al Barça, segons tu, Miquel? Quina teoria tens?
Ostres, és difícil fer un pronòstic. Sorprèn molt que després del millor partit de la temporada, el Bernabéu, amb aquella solvència, amb aquella autoritat, molt equip, després hagi començat a fallar, no? A fallar a la Lliga Europa, que estic segur que els rivals el tenien anotat com el favorit, i després fins i tot el Cádiz i el Rayo, que han tingut dificultats per guanyar, que guanyessin a tot un Camp Nou, no? que aguantessin la pressió i que acabessin guanyant bé. Els seus millors jugadors no van estar encertats, i després defensivament cadascun d'aquests partits han tingut llacunes, no? Vull dir, funcionar ofensivament no sempre és possible, perquè depèn de la inspiració dels jugadors, del joc combinatiu, de rematada final, del porter contrari, que per exemple el dia del Cádiz va estar molt bé, i Dimitrescu també va tenir algunes bones. I el que més pot assegurar és el nivell de concentració defensiu, no encaixar cap gol i almenys esperar la teva oportunitat, no?
Sí.
I gairebé sempre han anat per darrere en el marcador, i és clar, els sistemes defensius es radicalitzen, es fan més forts encara, els potencien, i ja s'ha vist que el millor equip del món, quan ha d'atacar un equip que està ficat a darrere, té dificultats. Abans hi havia Messi solia trobar en aquells espais tan petits algun forat per ficar una pilota o per marcar ell el gol, i ara els que ja doncs tenen més dificultats. És com si haguessin de fer més jugades per crear perill, no?
Escolta, la notícia i la prèvia pot ser el retorn d'Ansu Fati a la llista de convocats, sí, que és una magnífica notícia, però piano, no, Miquel?
Sí, es veu que estan prenent moltes precaucions, sí, no? Ell no es va voler operar i crec que els metges, pel que he llegit, s'ho prenen amb molta cautela, perquè podria ser que no estigués del tot bé, i si hi hagués una recaiguda després sí que hi hauria d'haver operació, i volen anar en compte. Saben de la importància que té aquest jugador, però esclar, no el volien perdre per la temporada que ve. Aleshores, malgrat que el jugador pugui dir que té bones sensacions, esclar, és que és difícil fer encertar, no? I dir, sí, bé, ja tens l'altre, ja pots jugar, i quants minuts pots jugar, no? I depèn també del partit que en el que pugui intervenir, no? No és el mateix sortir i que ja hagis de resoldre que no sortir en un partit que ja està resolt i que no és tan important que estiguis encertat. Esclar, jo crec que fan bé de prendre les seves precaucions. Ja falta molt poc, falten 5 partits i la temporada ja s'està acabant, i crec que aniran amb molta cautela, perquè si ja sigui un Ansu Fati creïble per la temporada que ve.
Acabo, Miquel. Tens algun dubte que el Barça acabarà entre els 4 primers, o no posaries la mà al foc?
No tinc cap dubte que acabarà entre els 4 primers. El que vull dir, estava fora de posicions de Lliga de Campions, i ara ja s'ha ficat, i és veritat que fins i tot aspirava a posar en entredit el Real Madrid i que tingués pressió fins al final. Això no ha pogut ser, però jo crec que a la segona plaça, que ja saps que dona la possibilitat de lluitar per un títol l'any que ve, doncs jo crec que és l'objectiu dels tres equips, no? Però jo crec que tindrà capacitat per refer-se i per arribar a aconseguir la segona plaça. Jo crec que és el candidat, però, esclar, ha d'encertar ja i no pot tornar a caure.
Està clar. Miquel Soler, gràcies per atendre'ns, com sempre. Abraçada forta.
Adéu-siau. Adéu-siau. Fins la pròxima.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tres i 22 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, del Barça masculí al femení, que ja tenim a l'equip a Wolfsburg, Alemanya, per jugar demà la semifinal tornada de la Champions femenina. 5-1, no fa falta recordar-ho, el marcador al partit d'anada, el marcador d'avantatge per les blaugrana. Tenim comunicació amb una de les jugadores importants de l'equip, que és la Clàudia Pina. Clàudia, hola, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda. Imagino que es fa llarga l'espera, no? Amb moltes ganes que arribi el partit de demà per certificar ja la classificació per la final.
Sí, doncs la veritat que sempre tenim ganes de jugar, i sobretot partits com aquest, com a final de Champions, i tenim moltes ganes de que arribi el partit.
Escolta, 5-1 al partit d'anada, és un marcador terriblement contundent. Tots esperàvem que fos un partit més complicat, més difícil, més igualat. No sé si fins i tot a vosaltres mateixes us va sorprendre la superioritat que vau mostrar davant del Wolfsburg.
Sí, bueno, nosaltres sabem la qualitat i el nivell que tenim el nostre equip. Sabíem que seria un partit difícil, però si jugàvem bé i el que sabíem, al final sortiria bé, i bueno, 5 gols segur que no se'ls esperava ningú, però sí, fer un bon partit i anàvem a guanyar.
Coneixent la mentalitat del míster i coneixent la vostra mentalitat, segur que de cara al partit de demà no hi ha, però, ni un gram de confiança, Clàudia.
No, la veritat que no. Nosaltres hem entrenat igual que cada setmana. Al final és un partit bonic on tacte jugant passar a una final de Champions i és el que tenim al cap. Nosaltres anirem a fer el nostre joc, a intentar jugar el millor possible i sobretot anirem a guanyar el partit.
Es tracta de repetir el plantejament i la forma de jugar del partit d'anada, Clàudia, no? Si es pot.
Sí, a veure com surten elles. Suposo que al final sortiran també una mica més a dalt per intentar capgirar el marcador, però nosaltres farem el nostre joc. Si canvien alguna cosa, ens adaptarem. I bueno, similar al partit de l'anada, suposo.
Quan portes un marcador tan favorable, com s'ha d'encarar el partit? Intentant oblidar que porteu un marcador molt a favor del partit d'anada, com s'ha d'encarar, Clàudia?
Sí, el que t'he dit, cada partit és un món. Nosaltres anirem com anem a cada partit, a per la victòria, a intentar guanyar. I bueno, al final sí que és veritat que saps que tens un avantatge de gols important, que això només et pot donar una mica de tranquil·litat i que comenci com comenci el partit, anirem a fer el nostre joc.
Escolta, l'entrenador d'elles, després del partit d'anada, va dir que ja el Barça podia començar a planificar ja el viatge a la final de Turí. Creus que ho va dir sincerament o que pot ser una petita trampa, Clàudia?
Bueno, jo crec que penso en nosaltres i el que nosaltres pensem, que nosaltres no estem confiades, no anirem allà a donar el partit per perdut ni l'eliminatòria per feta, i crec que és el més important, és centrar-nos en nosaltres i anar a guanyar el partit.
Què significa jugar a un estadi com és l'estadi del Camp Nou, amb més de 90.000 espectadors a la grada, l'eliminatòria contra el Madrid, l'eliminatòria contra el Wolfsburg, a part de lo bones que sou i de lo bé que jugueu, imagino que és un xute d'energia i de confiança brutal, no?
Home, sí, la veritat que jugar ja al Camp Nou et dona un plus, sobretot amb tota la gent que ens ha vingut a recolzar, i la veritat que és increïble i algo màgic que no es pot explicar en paraules, que s'ha de viure.
No serà un ambient com el del Camp Nou, però al tanto que demà es veu que el Volkswagen Arena, en capacitat per 30.000 espectadors, estarà pràcticament ple també, Clàudia?
Bueno, que millor que jugar partits on s'omplin les grades pel futbol femení, i estem desitjant que s'ompli la grada de qualsevol partit que juguem, i la veritat que serà bonic, segur.
Molt bé, Clàudia, acabo. Esteu mirant de reull a l'altra semifinal. Teniu alguna preferència o de moment us centreu només amb el vostre partit i us és igual quin pugui ser el rival a la final?
Bueno, al final, passi qui passi, serà un rival molt, molt dur. Ens és igual. El que importa és que nosaltres passem demà i arribem a aquesta final, i si un cop arribem allà ja veurem què passa.
Perfecte, Clàudia. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada, molta sort demà. Estem molt pendents de vosaltres.
Merci, moltes gràcies a vosaltres.
Clàudia Pina, Esports Cope, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Completem la prèvia amb les notícies d'aquest Wolfsburg-Barça de demà a les 6 de la tarda.
L'equip blaugrana, que busca sentenciar aquesta classificació per la final de la Champions de Turí del 21 de maig, després de passar per sobre les alemanyes amb aquell 5-1 de rècord al Camp Nou, l'equip ha volat aquest matí cap a Wolfsburg amb tota la plantilla convocada, incloses les lesionades Lieke Martens i també les de llarga durada, Bruna, Cata i Jana, per celebrar, si s'escau, aquesta classificació per la segona final consecutiva, un Barça que vol ampliar la ratxa d'aquesta temporada impecable, 40 victòries en 40 partits. Entrenarà aquesta tarda al Volkswagen Arena a les 6, mitja hora abans parlaran en roda de premsa Jonathan Giraldez i Sandra Paños. L'equip arriba sense Lique, però amb Oshoala i Mariona ja amb més rodatge. Veurem si entren a l'11 titular davant el líder de la Lliga Alemanya i cara a cara les golejadores d'aquesta Champions, Alexia Putellas amb 10 gols i també a Bashmuth amb 9. Serà rècord d'assistència al Volkswagen Arena amb més de 20.000 espectadors. A l'altra semifinal, d'on sortirà el rival presumiblement del Barça, les coses estan més igualades. L'Olympique va superar el PSG per un ajustat 3-2 a l'anada i se la jugaran al Parc dels Prínceps demà a les 9, també amb rècord d'espectadors en un partit de futbol femení amb 47.000 espectadors al Parc dels Prínceps.
Magnífic. Sílvia, gràcies. Adeu. De seguida el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Deudes? No dudes, cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogadosparatusdeudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
Vinga, obrim el debat a Esportscope, quan estem a punt d'arribar a dos quarts de quatre de la tarda amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Jan.
Què tal, com vamos? Bé? Sí, tot bé, tot bé, tot perfecte. Hace buen día, solecito, o sea, bien, se está bien hoy.
Bueno, pues empate a uno, entonces, lo mismo.
Ahí en Madrid también, buen día, ¿no?
Igual, calle Ibiza, justo debajo de donde vivió sus últimos días el gran Dionisio Ridruejo, casado con una barcelonesa, Gloria Ross. Sí, en otra historia. Bueno. Pero bien.
Fenómeno, fenómeno. Toni Freixa, bona tarda.
Què tal? Com estem? Bona tarda.
Què tal? Com vas?
Bé, home, bé. Eh? Acabant la setmana i ara ja fa bon temps i pot ser plans de cap de setmana.
Sí, que el temps acompanya. Plans, però hay que hacer planes el fin de semana, però hay que... Los planes hay que adecuarlos un poco a los partidos, ¿eh? Petón... Todo esto gira en torno al fútbol, ¿eh?
Absolutamente.
Nada, el partido por la tarde, pues por la mañana haces una cosita, pero luego tienes que estar pendiente de los partidos y tal, ¿eh? Que entramos en la recta final, ¿eh?
Eso es. Lo está retratando. Todos los puntos ahora debieran valer muchísimo, desdichadamente, por errores propios, los que estamos aquí con tumaces en repetidos esta temporada, no podemos entonar esa melodía. Eso sí.
Sí. Seguramente, Toni, es muy probable que mañana el Madrid sea campeón y, bueno, por ejemplo, el Barça y el Atlético de Madrid, pues ahí jugándosela, no sé si hasta última hora, pero bueno, todavía pendientes de certificar una de esas cuatro primeras plazas.
Pues sí, la clasificación en una liga donde hay 38 partidos no se puede discutir y además cuando hay una ventaja del líder respecto al resto como la que hay, pues al resto nos toca pelear por algo tan importante como mantener el derecho a disfrutar la gran competición europea, que es algo que quizás no es muy ilusionante porque lo das por hecho, que lo tienes que conseguir, pero sí que es vital. El Barça no puede, al menos el Barça, supongo que el Atlético lo mismo, no se puede permitir el lujo de plantear un futuro sin la participación en la Champions. Entonces estos cinco partidos sirven para eso.
Sí. Hombre, Petón, el Atlético de Madrid, he visto el calendario que os queda y no es fácil, ¿eh? Athletic Club,
no, no.
Real Madrid, Elche, Sevilla, Real Sociedad, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sería feroz si no fuera porque el Atlético de Madrid tiene unas cifras tan extraordinariamente absurdas este año que me hacen ser optimista porque viene la parte fácil de la temporada. Es que con los cinco últimos el Atlético de Madrid ha perdido 21 puntos, sería líder. ¡21 puntos entre el Levante, con el que perdió 5, el Mallorca, con el que perdió 6, el Alavés, con el que perdió 3, en fin, con los de abajo ha claudicado todo el rato. Es una cosa tremenda. Y sin embargo, con los equipos de arriba se ha defendido bien. Yo espero encontrar a un Real Madrid cansado, deprimido también por una eliminación europea. Y además ya campeón, lo espero, pero vamos, y poder hincarle el diente, y eso cambiaría todo, me parece a mí. En casa, el Atlético de Madrid contra los equipos grandes está siendo fiable, contra los equipos grandes en Liga y en Champions.
Y el Barça, Toni, contra los de abajo, ¿cómo se ha complicado la vida en los últimos partidos? Esas derrotas contra el Cádiz y el Rayo, podrías estar ya tranquilo y no es posible. Y ahora viene el Mallorca, que en teoría dices, bueno, Barça-Mallorca en el Camp Nou, Barça claramente favorito, pero es que ya tampoco te atreves a decir nada.
Pues es que juegas un partido como los otros dos contra un rival que se está jugando la vida y que viene con las ganas de jugar contra un equipo que no está en su mejor momento y que no está precisamente conectado con esa ilusión que decíamos para conseguir objetivos, ¿no? Tiene un final de temporada el Barça con este partido y sobre todo con el partido en el Villamarín, que es un partido de 6 puntos, ¿no? Ahora mismo al Betis se le llevan esos 6 puntos, acaba de ganar la Copa y uno podría pensar que quizás está un poco relajado, pero ese partido, si ganara el Betis, al Barça se le complicaría mucho el objetivo, ¿no? Y además eso que sucede siempre cuando uno viene desde atrás, que viene con ganas, y el que va perdiendo fuelle, pues pierde confianza, ¿no? No llamemos al mal tiempo, sí. De momento hay que ganarle al Mallorca, pero ya digo que va a ser un partido muy complicado porque el Mallorca se está jugando la vida y con la llegada de Aguirre, pues ha vuelto a coger un poco ese tono competitivo, ¿no?
Os pregunto a los dos, que llevamos días dándole vueltas al tema, ¿qué le está pasando al Barça, Petón? Es difícil de explicar, ¿eh? Es complicado, ¿eh?
No. Yo creo que es sencillísimo de explicar.
A ver tu teoría.
Radica en que el Barça todavía no ha conseguido una estructura global. Es decir, que quites a un futbolista y el que salga, aun siendo de inferior, porque no todos los jugadores son iguales, pero no mejores y peores. Pero es igual, de 11 quitas a uno, colocas otra pieza y el equipo mantiene más o menos el equilibrio. Es decir, en el Barça se lesionaba Iniesta, era importantísimo, pero nos acordamos de 3 o 4 nombres que podían jugar en esa posición y el colectivo no se resentía. El Barça ha ganado sin Messi también, no lo olvidemos. Quitas a Pedri y este equipo está tieso. Y lo estás viendo en cifras. O sea, que lo que yo digo no es una opinión. Viene, me imagino que ya habéis hecho ese estudio y lo habéis exhibido.
Sí, ahora no recuerdo la estadística exacta, pero bueno, los puntos que ha conseguido el Barça con Pedri son muchísimos y sin Pedri poquísimos.
Es abrumador.
Sí.
Por lo tanto, ahí hay una clave, una respuesta al entendimiento del juego de un equipo, que pasa por un elemento que tiene la brújula para él solo, lo cual es maravilloso para el jugador, habla de su valor y también para el club de que lo posee, pero tiene un problema porque tiene que armar colectivamente en lugar de sumar talentos. Y eso que yo creo que Xavi tiene una idea de juego, ¿eh?
Sí. Tony, ¿qué dices?
Yo es que hay dos ámbitos, ¿no? Está el ámbito de la opinión pública o de la información, no tanta información, sino digamos el ámbito mediático y la realidad de los hechos, ¿no? En el ámbito mediático sí ha habido una gran propaganda, una gran sobreexposición del sentimiento de que ya hemos vuelto, ¿no? Se llegó a decir y había gente que llegó a creer que el Barça estaba en disposición de competir incluso la Champions. Había gente que decía cuando el Barça eliminó al Galatasaray y al Nápoles que es que bueno, que la Europa League y la Champions era más o menos lo mismo y que el Barça tenía el nivel para competir y disputar la Champions a cualquiera de los semifinalistas actuales, ¿no? Esto se llegó a creer, se llegó a pensar, pero eso se pensó porque existe esta gran propaganda, porque existe una propaganda que va asociada a la ilusión, obviamente, a volver a recuperar un nivel competitivo que tuvimos en algún momento y que ahora mismo no tenemos. Pero la realidad de los hechos es que el Barça es un equipo que tiene sus limitaciones. No sé muy bien si realmente está en una transición y no sé muy bien si realmente está mejorando, pero sí que tiene argumentos para pensar que puede mejorar porque tiene jugadores jóvenes y porque, bueno, pues porque sobre una determinada base se puede construir un futuro, pero la competición es muy cruel y los rivales te ponen en tu sitio y la realidad es que si en algún momento se ha querido vender que el Barça había vuelto o hemos hecho un vídeo sobre la victoria en campo del Elche y un vídeo sobre la victoria en campo del Alavés, cosa que a mí como barcelonista pues me hace sentir un poco de vergüenza, sinceramente lo digo, pues creo que ahora al final hemos sido conscientes de dónde realmente estamos y que hay que seguir peleando, hay que seguir trabajando, hay que seguir tomando decisiones y la temporada que viene ojalá que podamos estar mejor.
Vale, hay que hacer la quiniela, venga. Petón, Real Madrid Español.
Pues espero que Raúl de Tomás haga un partidazo y se salga, sabiendo que quizá el año que viene juegue en Madrid y no en su rival del próximo día.
Ojo.
Y empaten.
Vale.
Porque tampoco quiero que gane el Español, porque solo faltaría que estos fueran campeones en el Metropolitano y ya me corto la vena.
Además, un empate les viene bien a los dos. Tony, ¿qué pongo ahí?
Sí, está pactado. Es un empate.
Una X, vale. Athletic Club Atlético de Madrid, Petón.
Ojo de macho, otra. Vale, pues por la fe del carbonero, un 2.
Un 2. ¿Tony?
Yo también creo que va a ser un 2.
Un 2, vale. Y Barça-Mallorca, a ver.
Barça-Mallorca. Contestaría radical y contundentemente un 1, y es lo que voy a decir, pero hago el paréntesis para incluir que, como nos está sorprendiendo tanto el Barça, claro, partidos sencillos, claro, dos sin tres, pero vamos, un 1.
Un 1 con asterisco, vale, Tony.
Sí, sí, nada, toca ganar ya, no puedo plantearme otra cuestión que nos haga...
Le ponemos el 1, vale, la voy a tirar ahora. Petón, Toni, gracias, bon cap de setmana.
Igualment,
bona abraçada, que vagi bé, seguim.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de la Español, te ofrece este espacio.
Doncs demà al Santiago Bernabéu a 4:45, Real Madrid-Espanyol. Si el Real Madrid treu un punt, campió. Si l'Espanyol treu un punt, certifica la salvació. Quique Iglesias, bona tarda.
Si Toni Freixa ho té tan clar, que posi 1.000 euros, que està pactat tot. Home, bona tarda.
Toni Freixa ha posat la X, Petón ha posat la X i tu ahir ja l'assignaves també, així que...
Sí. El que no l'assigna és Vicente Moreno. Vinga, va, Héctor, dale.
No, jo crec que abans sempre de jugar un partit de futbol n'hi ha que pensar en guanyar-lo, pensar en els 3 punts. I després, conforme se doni el partit, pues ja veurem en el que pots donar per bo o no. Però sempre... sin excepció, sempre que vas a jugar un partit va ser la idea de guanyar-lo i este no és menys, no? Volem sumar els 3, ja veurem el que passa.
Ah, jo tenia clar que el Vicente no ho tindria...
No signaria.
Del tot, sí. Un Vicente Moreno que té les baixes segures de Keidi Vare i Oscar Gil i ha dit que avui s'ha lesionat un altre jugador. No en sé quin, però demà potser doncs, tenim alguna sorpresa.
Hi haurà una tercera baixa.
O almenys aquesta tarda, si és que l'Espanyol dona la convocatòria abans d'agafar l'avió 18:45 camí de Barajas i de l'hotel Euro Building a Madrid, al costat del Bernabéu. Segon tall de veu. Vicente Moreno voldria ser Benzema.
Pues que cuando vuelva a nacer y ser futbolista, me gustaría parecerme a él, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un jugador que, no sé, es que da hasta vergüenza no poder hablar de él o hacer una valoración de él, ¿no? Es un fenómeno.
És que a lo millor fins i tot juga i tot el Benzema, eh? No ho ha descartat l'Ancelotti.
Podria ser.
En fi, no vol parlar del seu futur, diu que fins que no acabi la Lliga no vol saber res d'això, però evidentment reconeix que si la salvació matemàtica s'assoleix, l'Espanyol podrà tirar cap endavant.
Sí, sin duda. Es algo que hay que certificar, al igual que el Madrid, claro que sí. O sea, para mí mañana es un partido importante porque nos puede acercar, nos lo puede prácticamente dar y tenemos que ir a por ello, a certificarlo cuanto antes, como bien dices, para poder estar pensando ya en otras cosas, ¿no? No solo en esa.
És capaç l'Espanyol de pactar l'empat i perdre 2-0? Sí. És capaç l'Espanyol de guanyar? També. De perdre clarament? També. Jo demà m'espero qualsevol cosa, Batllori.
Sí, a veure què passa. Bon partit. Quique, gràcies.
Sort, fins ara.
Que vagi bé igualment. Hem sentit Vicente Moreno, aquest és Ancelotti.
No hemos pensado en lo que vamos a celebrar. Pensamos solamente en el partido de mañana. Si tenemos que celebrar, vamos a celebrar, como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada. Solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
Las novedades del Madrid, Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Pues todo bien, ha salido el sol aquí en la capital de España después de unos días con lluvia, frío, así que contentos.
Bueno, aquí también tenemos buen día y el Madrid mañana a intentar campeonar, ¿no, Mel?
Sí, ha dicho Carlo Ancelotti que quieren aprovechar el primer match ball que tienen para ganar la Liga, a falta de esas 5 jornadas. Recordemos, tan solo necesita un empate mañana en el Bernabéu ante el Español de Barcelona para proclamarse campeón, ganar esa liga 35ª en la historia del club, y con un 11 que a estas horas sigue siendo sorpresa, lo que te puedo adelantar es que va a ser inédito, es decir, va a ser un 11 que va a ser totalmente diferente al que ha podido presentar Carlo Ancelotti durante toda la temporada.
Claro, porque tiene gente sancionada, gente tocada, y tiene que pensar en el partido del miércoles contra el City, claro.
Correcto, un 11 condicionado lógicamente por las bajas. La de Álava es la última, que contábamos en el día de ayer, que va a ser baja para el Español y más que duda para el City, condicionado porque el sábado estarán a 4 días de ese, el que va a ser el partido más importante de la temporada para el Real Madrid el próximo miércoles en el Bernabéu ante el Manchester de Pep Guardiola. Y evidentemente lo que pide toda la afición y lo que piden casi todos los seguidores del Real Madrid es que pudiese presentar, exagerando un poco, al Real Madrid Castilla. Eso no lo va a hacer, pero sí te puedo decir que la gran mayoría del 11 que va a componer mañana Carlo Ancelotti van a ser los no habituales. Siendo esto jugadores que te salen como Marcelo, como Lucas Vázquez, como Camavinga, como Ceballos, como Mariano, como Asensio, quiero decir, un 11 con garantías, pero de los menos habituales.
Militao y Nacho sancionados, recordemos,
Nacho y Militao sancionados, si a eso sumas la baja de Alaba, solo tiene a un defensa central sano. Es Vallejo, que todavía no se ha estrenado en Liga, que tiene muy pocos minutos en la temporada y que vamos a ver si forma parte con Mario Gila, que es el que ha trabajado, el canterano del Real Madrid Castilla, en la mañana de hoy con el primer equipo, o pone a Casemiro, como ha dicho el técnico italiano, que podría ser una opción, un Casemiro que recordemos no jugó ante en el último compromiso del Real Madrid, que podría reaparecer y tener minutos, pensando sobre todo en el Manchester City.
Muy bien, Meli. ¿Rüdiger cerrado para la próxima temporada?
Rüdiger, Joan, está tan claro como Kylian Mbappé.
Bueno, ¿seguro? ¿Sí? ¿Kylian Mbappé tan seguro lo tienes?
Contado el 18 de febrero en la cadena COPE. Vale, Kylian Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Te digo que Rüdiger hace tiempo que también está cerrado. Desde que bajó las pretensiones económicas el central alemán del Chelsea, que termina contrato, se había tenido unas pretensiones económicas altísimas. En el momento que las redujo, se ha llegado a un acuerdo. Evidentemente todo esto no se va a hacer oficial hasta o finales de junio o principios de los primeros días de julio. Pero esos dos jugadores, ya te puedo decir yo, que la próxima temporada vestirán de blanco. Incluso, casi te puedo adelantar también uno nuevo que no ha salido demasiado, Fran García, jugador que está en el Rayo Vallecano, que salió del Real Madrid Castilla y que podría retornar la próxima temporada.
Vale. Mel, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
I ara la informació del Girona amb l'Albert Díez. L'Albert, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que té el seu partit diumenge a la tarda al camp de l'Alcorcón amb força baixes, eh?
Sí, a les 4 de la tarda és partit de la 38a jornada de la Lliga Smartbank. Sí, 7 baixes, 6 per lesió. L'últim en caure és Víctor Sánchez, 4 setmanes de baixa. Problemes, lesió als isquios de la cama esquerra. Baixa Nahuel per sanció i hi ha un dubte que és el de Jairo. Recordem que el Girona arrenca la jornada 5è. Amb 4 punts de marge de coixí sobre el 7è, el primer equip fora de la promoció per pujar. Parla Miguel Ángel Sánchez Michel, el tècnic del Girona.
No es una obligación nuestra ganar el Corcón. Nuestra obligación es ganar cualquier tipo de partido y llegar a una cifra que nos dé estar en ese playoff. Creo que con los 70 puntos estaremos, pero lo importante es sumar estos 3. He recalcado mucho el tema de la presión que hacen. Es el equipo que más recupera balones de toda la liga. Quiere decir que es un equipo agresivo en la presión y no considero al Alcorcón inferior, lo juro por Dios, no lo considero inferior a cualquier otro equipo de la categoría. La misma dificultad.
61 punts pel Girona, que ve de perdre i bé, recordo, a Cartagena. Avui arrenca aquesta jornada a les 10 de la nit amb el Les Palmes Màlaga. Cal guanyar el diumenge 4 de la tarda a camp d'Alcoé, descendit l'Alcorcón.
Per tancar bloc futbol, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Com es presenta la jornada a la primera federació?
La 34, emocionantíssima, amb un partit de la jornada. Nova Creu Alta diumenge, Sabadell-Nàstic. Tots dos, 49 punts, a un punt del playoff que marca ara mateix l'Alcoyano amb 50. És un mix d'Alfred Planas, Arlequinat, i Pedro del Campo, Grana.
Els dos equips estem pràcticament en el mateix lloc a la taula i ens ho prendrem pues, com un partit molt important, igual que tots els que queden. També ens en recordem pues, que a l'anada vam perdre contra ells i això també és una espina que tenim clavada.
La competició ens està dient que mereixem una altra oportunitat, que si més no estem rendint al mateix nivell que els altres. Per tant, ens mereixem estar allà i simplement falta un passet més en aquestes últimes setmanes per acabar d'entrar en aquestes posicions.
Recordem que tenim a l'Andorra matemàticament al playoff, el Costa Brava matemàticament baixat de categoria i demà dissabte se la juga el Cornellà, que marca ara mateix la frontera del descens a Valdebebas, davant del Real Madrid Castilla. Gonzalo Rutor, tal míster.
Lo que te puede acercar a lo que queremos es estar centrado en lo que toca, tener la máxima atención en ello y con la confianza de que compitiendo bien tendremos nuestras opciones. Quedan 5 partidos, el margen de error es mínimo, pero nos focalizamos en lo inmediato, que es este partido.
Resta de la jornada, San Fernando-Barça B, Betis-B Andorra y Sanluqueño-Costa Brava.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio Paula Badosa. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tienes pandilla de amigas?
Poco. Tengo 2 de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico. Por suerte tenemos móviles y de todo, pero no, al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí,
¿no?
Muy difícil.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un gran slam o es un eslogan que te has puesto?
Cambiaría todo, ranking, todo, por tener algún día un gran slam.
¿Cuál?
Por pedir el Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora, sí.
El que viene ahora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atassi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Anem al bàsquet, Albert, que avui sí. Tenim el quart partit d'aquesta sèrie de quarts de final entre el Bayern i el Barça, i és fàcil, si el Barça guanya, la Final Four.
Aquesta és la travessa, i si perd, hi haurà cinquè partit la setmana vinent al Palau Blaugrana. Aquesta hora tenim el conjunt blaugrana, l'expedició del Barça, descansant a l'hotel de concentració a Munic, abans ha fet sessió de tir a l'Audi Dome, l'escenari d'aquest partit, del quart, com deies, del play-off de quarts de l'Eurolliga, aquest vespre a 9:15, i tots disponibles, no hi ha entrebancs d'última hora, inclús Corey Higgins està a punt de reaparèixer, no serà avui, i cal repetir sobretot la primera meitat del partit de dimecres. Sentim el tècnic del Barça, Sarunas Jasikevičius.
Espero más de lo mismo, juego físico, a borde de faltas, mucha presión sobre balón, sobre todo sobre Calaces. Bayern de siempre, muy sólido, muy físico, muy juntos todos, ¿no? Y un equipo que está jugándose a la vida, que para ellos ya es la última bola, ¿no?
Ja venim explicant que Davis i Smits, que van acabar el tercer partit en cops, estan per jugar. Tenim un Sevilla-Cádiz. Us convidem perquè aquest partit comença a 9:15 a seguir-lo al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Com deia el nostre amic, que et diu el nas, Albert, creus que el Barça tanca la sèrie avui o què?
Mira, potser és que sóc pessimista, però estic alleugerit després de la victòria al tercer. Jo crec que la sèrie es tanca a favor del Barça la setmana vinent al Palau.
Uf, cinquè partit. Molt bé, sí. Veurem què passa avui. Escolta, i tenim en bàsquet femení ja l'Uni Girona i també el Cadí la Seu a les semifinals de la Lliga Femenina.
Setena semifinal per l'Espart Girona, que ha guanyat 67-54 i de Caguipúscoa. Vaja, l'ha tornat a guanyar perquè va guanyar el primer partit a l'anada amb un més 5. 12 punts de Magalí Mendí, 12 de Reisingerova, moltes jugadores que tornaven, que sortien de Covid. I recomano que escolteu aquest document d'Alfred Julbé.
Contents, la defensa impressionant, com moltes vegades que ho aconseguim. Sempre ens ha faltat la cirereta del pastís, que és acabar ficant el triple. Ja no tan content, perquè estic mig zumbat i m'agrada que tot surti rodó i no sé què, i llavors acabo emprenyat i per això no quedo mai amb ningú per sopar després d'un partit i ja està, i em moriré així.
El rival serà València i el Cadí la Seu, que ha guanyat a Casademont Saragossa en el global, perquè va guanyar el primer partit 57-75, però el segon van empatar 58. Bernat Canut, tècnic del conjunt lleidatà.
Crec que és un dia per ser molt i molt feliços, evidentment pel resultat esportiu i perquè la Seu ha tornat a vibrar amb el seu equip, no? I veure el pavelló així tan ple de gom a gom, doncs és un orgull pel club i per les jugadores i per mi com a entrenador.
El rival a semis serà el Perfumeries Avenida de Salamanca, semis que arrenquen el diumenge. Per cert, última hora, confirma l'Eurolliga, no hi havia ni dia ni data, que el possible cinquè partit entre el Barça i el Bayern serà, o pot ser, dimarts 8 del vespre al Palau.
Apuntat queda. Albert, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Cita molt important amb el Barça de bàsquet avui i cita molt important també avui amb el Barça de futbol sala. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que juga semifinals de Champions a Riga a partir de les 9 de la nit davant del Benfica.
Sí, el Barça que inicia hoy el camino hacia su cuarta Champions en el partido de semifinales que tiene que jugar ante el Benfica en la Final Four que se disputa en Riga, Letonia. El equipo portugués, subcampeón de su país, llega en una racha impresionante después de sumar 9 victorias consecutivas y con los ex azulgrana Rómulo y Artur en una plantilla amplia que permite a su técnico, el español Pulpis, varias alternativas en el juego. Sin embargo, el Barça ha sumado pleno de victorias en las dos fases de la Champions, por lo que el choque se presenta muy igualado. Se han enfrentado 3 veces con un balance de una derrota azulgrana y 2 empates. Jesús Velasco, técnico del Barça, analiza al rival.
Jugadores experimentados, con mucha calidad, tienen todos los perfiles de juego dominados y es un rival pues muy complicado. No nos ha tocado un rival fácil, pero nosotros tampoco somos un rival fácil. Es un equipo fuerte en todas las líneas. Ofensivamente es muy bueno, tiene un portero que sale adelante a jugar también con los pies, tiene muy buen balón parado, una defensa organizada, tiene un buen entrenador, con lo cual pues un equipo muy completo.
La buena noticia es que el técnico azulgrana recupera a 3 puntales, Ferrao, Pito y Mateus, que salen de lesión de varias semanas, y aunque podrán jugar, no lo harán al 100%. Es que Rediña es baja por lesión y Catela lo es por no estar inscrito. El capitán barcelonista, Sergio Lozano, reconoce que eso supone un pequeño problema.
El Barça siempre es favorito cuando juega cualquier competición. Estamos jugando en una situación complicada. Estamos teniendo 4 o 5 bajas y sobre todo bajas de un mismo perfil. Estamos sobreviviendo como podemos, estamos intentando hacer lo mejor posible, intentando que los compañeros no se note, y para mí ese es el gran hándicap.
El partido a las 8, antes a las 5 se juega la otra semifinal entre el Sporting de Portugal, vigente campeón europeo, y el ACCS francés, en el que juega Ricardinho. La final el domingo a las 5.
Una altra cita esportiva important del cap de setmana, el Gran Premi d'Espanya de motociclisme a Jerez. Juan.
Sí, oportunitat per a que Honda i Marc Márquez escalen posicions en les respectives classificacions. El piloto és 11º. A 38 puntos del líder, Quartararo, sin duda lastrado por las caídas, y la marca es la última en la clasificación de escuderías. El de Cervera cree que todos tienen que dar un paso adelante para remontar el vuelo.
Evidentemente duele, pero cuando ves sale la de constructores, hubo un silencio en el box, ¿no? Porque estamos últimos y no puede ser, así que nuestra labor es seguir trabajando, seguir mejorando. Yo por mi parte, los pilotos, los otros pilotos por la suya. Hay tiempo de reacción, pero no mucha. Ni el piloto está dando lo que podría dar, la magia, o sea, problema general y cosas por descubrir sería un poco el concepto.
Pues de momento en los libres, mal. Quartararo primero, Bastianini segundo, Bañaña tercero, Marc Márquez 19º porque se ha caído 2 veces. La carrera el domingo a las 2.
I una última cosa, tenim competició de primer nivell de jiu-jitsu brasiler demà al pavelló de la Vall d'Hebron aquí a Barcelona.
Sí, es el primer campeonato de jiu-jitsu brasileño en Barcelona. Es un arte marcial deportiva que consiste en agarrar al oponente, derribarlo al suelo y ahí tratar de inmovilizarlo con una serie de técnicas más variadas que las del judo convencional. El principal interés radica en que la técnica prima ante la diferencia de peso o fuerza entre los practicantes, por lo que un combatiente físicamente inferior a su rival puede defenderse sin que los golpes o la violencia en general sean las principales armas a utilizar, lo cual resulta más atractivo para aquellos que quieren iniciarse. Santiago Poncelas, cinturón negro y profesor de un gimnasio en Badalona, en declaraciones a Sportscope.
Democratizado las artes marciales. Tú no tienes que ser fuerte, grande, joven, musculoso para poder practicar este deporte, sino que pues, en mi propia academia tenemos pues desde niños de los 4 años a señores y señoras de 50 y de 60 años practicando este deporte. Más gorditos, menos en forma o más en forma. Una persona con un mes de jiu-jitsu, con dos meses de jiu-jitsu, es un mundo de diferencia con alguien que no haya practicado nunca nada de jiu-jitsu. La sumisión del oponente a través de las llaves o de las estrangulaciones, pues hace que también podamos trabajar con oponentes mucho más grandes y más fuertes que nosotros.
El campeonato se celebra mañana en el pabellón de la Vall d'Hebron de 9 de la mañana a 7 de la tarde con entrada libre para el público.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gel! ¡Superstar!
Rüdiger, Joan, está tan claro como Kylian Mbappé.
Guarden...
Ho té claríssim, el Melchor, eh?
Guarden este corte.
Jo no tant, però bueno.
Et diré una cosa, Ballori. Només Silvia Ortiz i jo som conscients de lo que te has librado.
¿Par?
No, nada, nada.
Va, ahora me explicas.
Escúchate el copión. Por cierto, si alguien ve algún titular que pone Feijó dimite, que no se deje llevar. El Feijó que dimite es el presidente de la Federación Española de Rugby. Una última hora més, Barcelona, l'Ajuntament acorda atorgar a Pau Gasol la medalla d'or al mèrit esportiu.
La mejor en lo personal.
Igualmente, Ballori.
Que vagi bé. Fins les 4. Bon cap de setmana.